Radio Vilafranca. Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca. Això és un cant.
Us agraden els formatges? Segur que sí. Ben poca gent farà un sí arrossegat o un no, perquè n'hi ha tantíssims que hi ha el vostre formatge, estem convençudes. I per això, aquí cada dilluns, celebrem els formatges amb la formatjada que ens acosta el Víctor Cornejo, divulgador enogastronòmic a Xerigots. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia.
Quines ganes de sentir-te parlar de formatges. És escoltar-te i tenir ganes i fer salivera.
Això esperem. I a més sent allò dilluns, no?, per començar la setmana, el millor, parlant de formatges. I tenim tota la setmana per anar planificant, no?, introduir el formatge en qualsevol moment del dia.
Qualsevol moment és bo, però és veritat que fan festa, com dèiem la setmana passada, que fan cap de setmana, no?, i podem anar planificant aquell soparet.
Això mateix.
On sortirà aquella safata que ens vas ensenyar a preparar la setmana passada, tan xula, de formatges.
Sí. Jo crec que és una de les gràcies, igualment, a l'estiu, de no negar-nos a menjar formatge. Sempre diem, doncs, que el formatge és més de tardor, més d'hivern, no?, sobretot perquè pot ser pesat, però ja vam donar claus per poder fer-ho més lleuger, no?, i anar combinant-ho tot plegat. Com has ben dit, hi ha formatges per tothom, i tothom té els seus gustos, no?, i avui parlem... Si fa un parell de setmanes o tres em va parlar dels formatges de pasta tova, avui us vinc a parlar dels altres formatges, dels formatges que no són de pasta tova, dels formatges que són de pasta madurada, pasta dura, de vegades que li diu, no?, de pasta que ha estat, diguéssim, més elaborada i més temps en maduració. Vale. Així com...
Tenen més fans que els tous?
Sembla que sí.
Oi?
Per què? Perquè som regió de formatges de pasta dura. El nostre clima, la nostra climatologia, vale? Sobretot si parlem també de les zones de centre de la península ibèrica, sud de la península ibèrica, vale? La nostra climatologia ens ha portat a que tradicionalment optem més per aquests formatges. Més que res perquè no podem fer-los tous amb la temperatura que tenim. El formatge sobrefermenta, tenim les temperatures naturals que no són les adients, vale? Per tant, el tema del formatge de pasta tova a les nostres contrades és una cosa bastant moderna. Sempre hem optat més per aquells més madurats. A més, en ser un producte de subsistència, i aquí doncs, no ha hagut una indústria agroalimentària en quant al formatge, doncs al final el formatge el feia el pastor, el feia la pastora, no? El tenia, el madurava, quan ja se'l tenia fet, baixava a la plaça i el venia. No? Per tant, tradicionalment, al final no pots tenir una pasta tova, perquè pasta tova en 15 dies l'has de vendre, no?, i l'has de consumir. En canvi, en aquest cas, no es podies tenir, és un formatge que té ja més d'un mes, més de 2 mesos, 3 mesos, 6 mesos, 10 mesos...
Fins a l'infinit, o no? O hi ha un topall?
Bueno, hi ha un moment en què es torna roca el formatge i no el podem menjar.
Aquest seria l'infinit,
no? Que al final això és una cosa que passa al cap, segons com sigui fet, al cap de 3 anys o 4 anys, no? Però anem a parlar d'aquests tipus de formatges. En realitat, farem com a contraposició de pasta tova, no? Al final són pasta dura aquells que ja han començat a madurar, vale? I sobretot una cosa que és important i que la vam comentar en el formatge de pasta tova, en el qual eren formatges que retenien xerigot, vale? Que retenien el que diríem en castellà el suero, no? Que és aquest líquid que queda en el moment de fer el quall, vale? El quall és la part que també té part de la proteïna, té part de les vitamines, els minerals, vale? La matèria grassa també està, diguéssim, en aquest líquid blanc, vale? La cosa és que si tu vols reduir, doncs, aquest formatge, aquest xerigot, has de seguir diferents processos, vale? També té molt a veure amb com es fa el formatge, com hem coagulat aquesta llet, no? El tema de la fermentació, la coagulació làctica, que seria la dels formatges tous, aquí ja ens estem parlant, aquí, perdoneu que em poso una mica tècnic,
una
no?
Miqueta, una miqueta, sí, però et seguim.
L'enzimàtica i mixta, la qual s'afegeixen enzims, vale? Enzims, vale? Perquè aquest quall doncs, sigui una mica més anterior, no sigui natural, no sigui làctic, i per tant no predomini l'àcid làctic, sinó que el que predomina és la proteïna. Vale? Anem així una miqueta, doncs això. No serem més tècnic, ara ja parlarem de quins són igualment. Però igualment com s'aconsegueix de retirar aquest xerigot? Doncs el que es fa és, al final, fent diferents sistemes perquè aquest líquid desaparegui. Vale? Podem fer, per exemple, premsar el formatge, podem pensar en un drap. Saps que segur que tots ho tenim en ment, eh? O sigui, algunes maneres, no? Un drap de fil, no? El que fem és esprema,
no? I com surt el
líquid,
no?
Que surti el líquid, això a la primera. Després també es pot fer en premsa, tipus torniquet, no? Que anem apretant, i anem dessuarant, no? Traient el xerigot del formatge. Ara això ja també parem de difusar tipus de procediment, no? De fet, per exemple, els romans són dels primers que ja es van automatitzar amb això i van fer aquest tipus de torniquet per treure-li, no?, i poder assecar els formatges més ràpidament. Donem-nos que si els deixem doncs, massa líquid a dins, doncs costarà més assecar-los. I, per tant, també seran difícils de transportar, seran difícils de conservar. Estem parlant també d'un mètode de conservació del formatge. L'altra manera també de fer evaporar aquest líquid és coure la quallada, és a dir, pujar la temperatura.
Vale? Com?
Coure. Sí, coure. En realitat és pujar la temperatura. Vale? Fer una miqueta, doncs, això. Sí, al voltant dels... Hi ha formatges que arriben fins als 50 graus, més o menys.
50 graus.
Llavors el que fem és evaporar això. Però llavors ja la pasta, aquesta quallada, se'ns queda d'una manera diferent. Ja pots imaginar-te doncs, una pasta doncs, una mica més líquida, no? Més cremosa, que al moment de mullar-ho doncs, es quedarà doncs, una pasta, aquesta pasta dura, una miqueta doncs, una mica més uniforme, fins i tot. No entrarem en detalls més tècnics, perquè al final, diguéssim, això és
ja com
es fan els formatges. Us convido doncs, que visiteu les formatgeries de Catalunya. Us convido doncs, això, aquest estiu doncs, si aneu a muntanya o si aneu, hi ha una formatgeria, anem a visitar-la, gent que té doncs, les seves cabres pròpies. Hi ha projectes maquíssims al territori que, com en el cas de l'enoturisme que sempre dic, no, és la millor manera de conèixer doncs, fins i tot les problemàtiques que es troben i després també de poder tastar aquesta varietat tan gran que tenim de formatges a les nostres contrades. Per tant, dels formatges aquests podem distingir formatges de pasta premsada, que podríem dir de pasta dura, cuita o no cuita. Vale?
Aquesta és la diferència.
Aquesta és la diferència. O sigui, es classifiquen d'aquestes dues maneres. Així com en la de pasta tova parlàvem d'aquests de la pell blanca, no? Aquell de la pell rentada amb sal, no? O sigui, o el que comentàvem a l'últim programa sobre els formatges doncs, d'encendre per fora, no? En aquest cas doncs, parlem doncs, si és cuita o no cuita. A part de la resta, si és pasteuritzada o no pasteuritzada, això ja és, diguéssim, ja detalls de com és la llet. Però sí, això que afectarà la forma i afectarà després la textura del formatge. Vale? Posem exemples per visualitzar-ho millor.
Sí, sisplau. Vale?
Perquè si no, ara estem parlant, ostres, massa tècnic.
Anem de la teoria a la pràctica.
Anem, clar, ens n'anem i això.
Que surtin els formatges.
Formatges de pasta premsada no cuita. Us poso així una miqueta d'exemples i d'alguns formatges que ja han sortit en aquests dilluns de formatjada. Per exemple, molt fàcil per entendre, el manxec. Vale? Formatge manxec, vale? I a més ja el tenim no en el cap, és un formatge que la pasta no ha estat cuita. Com us podem saber així de primeres? Per la textura de dins, ens adonem doncs, que s'esmicola una miqueta, té uns ullets de vegades, no? Té com unes esquerdes foradets, no? No són forats perfectes, sinó que hi ha, diguéssim, una mica d'oxigen encara aquí dins, no? O que ha quedat una miqueta d'oxigen a dins. És el que passa de vegades amb els formatges, que també es tornen blaus en aquesta zona, vale? Però, diguéssim, la textura la podem veure. Després d'aquests, també, una altra de la península ibèrica, com el País Basc, l'Idiazábal, per exemple. L'altre dia comentàvem aquell formatge en especial de Cádiz, el Payoyo,
sí.
Vale? Que van fer el viatge a Cádiz, no? O els típics formatge català, no? El Serrat, vale? O el formatge de Mahó. Mm? Són formatges que, si ja els mirem i ens imaginem esmicolant-nos, veiem doncs, que tenen un toc com una mica terrós. Depenent doncs, també de la seva curació, aquest formatge doncs, tendirà a ser més terrós o menys terrós, però diguéssim que s'esmicola o que té un aspecte que s'esmicola. Vale? Aquests, diguéssim, els podríem identificar. Després tenim els de que són de pasta cuita, vale? Que aquests també us sonaran, eh? El gruyère.
Sí.
La mental, el comté, vale? El bufor, que són tots cosins germans, perquè la tècnica és la mateixa. És la d'escalfar el formatge, d'escalfar la seva quallada, i llavors fer aquesta pasta que és molt, molt, molt fineta.
I més, són més compacta,
més
no?
Més compacta, i són aquests formatges que són ideals per fondre. Vale? Aquí ja estem parlant ja sí, de formatges d'hivern, diguéssim, no? Perquè al final
calòric,
són formatges
sí,
de la fondue, vale? Són els formatges que de seguida només que ja els hi puges la temperatura es tornen molt cremosos, i es tornen molt cremosos en boca. Vale? Això doncs, fa doncs, al final per què? Perquè el seu origen ja és de formatge escalfat. I, el parmesà també, que en parlàvem la setmana passada, no? Aquell tan especial de la vaca roja, i que són com clàssics. Vale? Per què veiem aquest formatge, per exemple, el parmesà, que quan s'esmicola doncs el veiem així que trencat, però veurem que és molt fineta la pasta. Es té a veure doncs, amb això, el temps de curació. El comté de 48 mesos també es trenca, s'esmicola d'aquesta manera.
I que bo que està.
Clar, també, que bo, intens, no? Picant i tal qual. Aquí també podríem distingir fins i tot en quant a gustos, què és el que trobarem en boca amb aquests dos tipus de formatge. No? Ja ens deixem en els de pasta tova tenim doncs, això, la toc làctic, no? la crema, la nata, la mantega, no? En aquest cas, doncs no. Aquí ens anem ja més cap a la proteïna. ¿Vale? Sobretot ens ha fet una mica més de llevats, de torrats, no? Sobretot en el cas, per exemple, d'aquests que no són cuits, no, que, no tenen que no són pasta cuita, se'ns en va una miqueta cap a llevat, cap a pa, fins i tot. Aquí us dono pistes d'això per fer volar l'imaginació, en el formatge. Diu, però això te gusta formatge? Sí, però anem a buscar una miqueta...
Què m'expliques, Anna?
Anem a mirar una miqueta cap aquí, no?
Juguem.
Sí, juguem una miqueta. I després els de pasta cuita, aquí sí que diré una cosa més agosarada.
Aviam.
Se'ns tiren cap a la carn.
Carn.
Anem cap a la carn. Evidentment, hi ha una part inicial com que com de tofe, no? Una miqueta de cafè, fins i tot, no? Posem-nos en la ment que estem tastant un comté, per exemple. Ens fa aquesta reminiscència, no? De torrat, de cafè, no? En alguns casos, així com una xocolata, fins i tot. Vale? Però després se'ns en va, si tirem de la imaginació i anem tirant, se'ns va cap a la carn, cap a un estofat, cap a una salsa, cap a una... això. De vegades, allò, de vegades que dic fricandó. No és allò.
A més, estava pensant en vedella amb suc, però sí.
Sí. La vedella en suc, el fricandó...
Tant de festa major, abans.
Sí, on cibonet de senglar, de vegades sempre allò, quan estem formatges, m'agrada provocar i dir, penseu en un cibonet de senglar, un cibet de senglar. I diu, sí, és veritat, no? Trobem doncs aquesta carn, aquest melós de vedella, no? O de qualsevol tipus d'altre animal, no? Amb la seva salsa. I de vegades ens en va cap a tot això. No ens hem d'oblidar que al final aquests formatges, sobretot aquests de pasta cuita, eren substituts de la carn. En regions de muntanya es feien aquestes rodes tan grans com el comté del gruyère perquè, de fet, s'alimentaven només d'això. O sigui,
era la proteïna bàsica.
La proteïna bàsica. Hi ha zones enclotades dels Alps en el qual allò s'accedeix una vegada a l'any. Queden totalment atrapats per la neu. L'única manera de poder sobreviure és menjant formatge. Sense anar més lluny, no, si recordem, per exemple, Heidi, en el qual...
L'abuelito.
Heidi amb l'abuelito...
Feien formatge.
Fondí amb pa
sí,
tot el
sí.
dia, no? Al final, aquesta... És el que, amb el que començàvem, no? Aquest tema cultural també té molt a veure. Aquí què? Aquí és anar a menjar el tros, O sigui, si anem de pagès, doncs no portarem pasta tova, posarem la pasta cuita, portarem o la pasta dura, no? Portarem el manchego, portarem el formatge de sarró, no? Aquest formatge que el podem tenir diversos dies allà, no? I que anem menjant amb el pa i l'embotit i amb el fuet i la sacallona, no? I que anem tallant i anem fent, no? És al final, per tradició, al final també tenim aquest formatge que és de subsistència, i si no tenim un tros de carn que en el passat ja saps que costava molt de trobar-ne, sí, doncs al final teníem el formatge i, per tant, era una llesca de formatge com menjar-te un bon filet, eh?
I aquests formatges de pasta dura, tan especials, que avui són protagonistes, com els acompanyem? Quin vi, quines comes hi posem, Víctor?
Mira, jo crec que hem d'anar aquí, com sempre, amb els formatges, sempre us he dit, no? El tema dels vins frescos, joves, vale? Que tinguin fruita, vale? Que tinguin una mica d'acidesa. Aquí ens aniríem ja una miqueta anirem cap a madurats, criances. Ara m'ha sortit la paraula de formatge, no? Però no una criança molt, molt, molt gran, perquè al final són formatges que tendeixen a ser molt salats, i els vins, al final, els tenim, no, la seva astringència no ens acaba d'anar bé amb aquesta sal. Al final ens acabarà molestant. Ens pot agradar molt, però millor anem a buscar fruita. Anem a buscar uns negres joves o amb criances curtes que tinguin aquesta fruita pujada i que ens serà super, super plaents. En realitat, això també optem. Optem també per formatges que també tinguin cremositat, també que ens esfonguin en boca. Ara sí, per exemple, aquest que comentàvem, el Gruyère, el Comté, són els reis, ¿vale? Són els reis dels formatges i això combina amb tot. Un bon xampany, un bon cava nostre, un bon escumós en criança llarga, aquests provar ideal. Sobretot amb aquest toquet, no, de llevat de pa que comentàvem abans, combinarà una cosa perfecta amb l'altra. No farà falta que ni afegim pa ni afegim res més.
Doncs ara ens n'anem de viatge formatger amb el Víctor. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On som?
On som, on som. Veiem aquest tipus de música, no? Una mica també festiva, reminiscències també folklòriques. Anem a França. I hem anat a buscar aquest grupet que es diu AK en les Saltimbancs, ¿vale? És un grupet de Lille, perquè ens anem al nord de França. El nord de França és una zona com tota França, no? També regió formatgera, però és això vull relacionar més perquè és una zona d'una regió formatgera, però de frontera. Frontera amb Bèlgica, una zona, evidentment, en el passat bastant de conflicte, bastant de conflicte de cap a on va la frontera, cap amunt, cap avall, no?
Sobretot sempre, no?
Amb els Països Baixos. ¿Vale? Al final, també, que recordeu doncs, això, les guerres de Flandes, ¿vale? I sobretot el que era el domini, diguéssim, de l'imperi espanyol, no? I els francesos sempre en continu disputa. Per què em vaig justament a aquesta època, una miqueta cap a aquesta època? Perquè en realitat aquest formatge del que us parlaré té o es diu que l'origen doncs, té molt a veure doncs, amb aquests conflictes bèl·lics, no? De fronteres entre els Països Baixos i França, que és el mimolet.
Mimolet. Té un to groc pujat, carbassenc?
Carbassa, de fet és carbassa totalment. I podem, per aquí va una miqueta doncs, l'origen. No? És un producte que, a més, ja des de això, segle XVI, segle XVII, vale, es comença a produir, però que se li dona molta importància, no? En el moment de la guerra entre França i Holanda. Lluís XIV, vale,
el rei Sol,
vale, durant aquest temps de guerra contínua amb Holanda, va prohibir, evidentment, que es consumís cap producte holandès. Vale? I llavors va demanar la creació o l'auge o fins i tot que arribés a la cort un formatge que fos tipus holandès, tipus Edam.
Que s'assembli, vale? Però no ho
que
sigui.
Que s'assembli, però que no ho sigui. I a més, aquí també, o sigui, la mateixa tècnica, la famosa Edam, no? Però a sobre, tenyir-lo del color dels holandesos. vale? Tenir-lo de color taronja.
Per fer, vale? La guitza, eh?
Per fer la guitza, evidentment. És allò, no, no, ens menjarem els holandesos, no, sense ser holandès, no? La veritat era per, bueno, per riure-se'n d'ells, mofar-se d'ells, demostrant que els francesos doncs, feien un millor formatge, no? Evidentment, no? Aquesta és la idea, no? Però com tenyeixen aquest formatge? També és una tècnica que comença en aquell moment, vale? Que és amb un tint originari del Centroamèrica que es diu achiota. Vale?
Achiota.
Achiota, vale? És una balla que es pica i llavors es col·loca allà, que només canvia el color del formatge, el torna taronja, sense afectar el gust. Molts formatges taronges que veiem estan tenyits amb, aquesta, amb aquest tipus de colorant natural. Vale? Color taronja, no? I llavors al final fa doncs, que final, el Lluís i els francesos mengessin formatge holandès sense ser holandès, no? En realitat, aquesta és la història del mimolet. Excel·lent, eh? O sigui, un formatge
històries
boníssim.
Històries amantes, boníssim.
Boníssim. A més, es deixa acaritzar la seva escorça, o sigui, es rebrega i és molt intensa la seva, el seu aroma, però per dins es manté intacta. Una delícia.
I tant que sí. Víctor Cornejo, mil gràcies per ser amb nosaltres una setmana més. Fins a la propera.
Això mateix, bon formatge.
Gràcies.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Descamisat, si és que et fa tard, diu adéu a la colla. L'embaconat contra l'asfalt en un poblet de costa, on d'amagat l'espera darrere de l'església. Mig tremolós aquell petó que tindrà gust a sal de mar i a nit.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 2:15. Repassem l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. Juny, juliol i agost són els mesos on hi ha més abandonaments d'animals de companyia, sobretot de gossos i gats. L'estiu és l'època de l'any en la qual s'abandonen més mascotes. El Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de la Mancomunitat Penedès-Garraf durant aquests mesos recullen molts gats i gossos que han estat abandonats a la seva sort. El CAT s'encarrega de tenir cura d'aquests animals desemparats i se n'ocupa fins que es retroben amb les seves famílies o poden ser adoptats. L'any 2023 hi van arribar fins a 1.600 gossos i gats abandonats. El centre es troba en un moment complicat precisament per la saturació en acollir tants animals abandonats. Els voluntaris de Protecció Civil són clau per la seguretat del Mercat dels Monjos. El Mercat Setmanal de Santa Margarida i els Monjos, que se celebra cada diumenge, acull centenars de parades i persones, per la qual cosa és indispensable vetllar pel bon funcionament i la seguretat. En aquest sentit, un element que hi és present però que no tothom coneix són els voluntaris de Protecció Civil, que desenvolupen una tasca de prevenció i suport davant de diverses situacions. Repartir polseres identificatives a infants i gent gran, prevenir robatoris o actuar davant marejos i desmais són algunes de les tasques que desenvolupa la parella que patrulla pel mercat setmana rere setmana i que és rotativa entre els 12 voluntaris i voluntàries que conformen un equip ampli i que desenvolupa la seva tasca amb ganes i orgull. Els xicots de Vilafranca deixen a Nintendo desmuntat el 4 de 8 a la diada de prefesta major. Acompanyats dels bous de la Bisbal van actuar aquest dissabte al vespre a la plaça Constitució de Vilafranca. Els xicots no van poder amb el 4 de 8 construcció que havien descarregat dijous passat a Castelldefels per primera vegada aquesta temporada i que és un dels objectius principals pel dia 29 d'agost de la festa major de Vilafranca. Aquest dissabte, a la diada prefesta major, van fer la torre de 7 a la primera ronda. Tot seguit, un intent desmuntat de 4 de 8. Finalment, a la segona ronda van completar el 5 de 7 i per acabar les rondes de castells van afegir el 4 de 7 amb l'agulla. Van cloure la diada amb un banú de 5 a la plaça de la Constitució. I els Falcons de Vilafranca completen l'escala de 10 a Sant Quintí. Els Falcons de Vilafranca van actuar dissabte a la tarda per 51è any consecutiu a la Festa Major de Sant Quintí de Mediona. Allà van completar l'escala de 10, dues pires 5-5, dues piràmides drets de 4, 12 pilars de 3, dos pilars de 5 per sota, el 3 de 6 i la piràmide drets de 5, a més del 3 de 6 simultanis.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart, compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades amb paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart. La màgia de compartir.
Va de Castells. Tota la informació castellera. El repàs de les diades del cap de setmana. El termòmetre casteller. L'agenda i molt més. Va de Castells. Els dilluns a les 9 del vespre. Presentat i dirigit per Pep Ribas. Perquè sabem el que necessiteu. Perquè tenim molts anys d'experiència. Perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès. Tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Ràdio Vilafranca.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès Gama Extra, amb Aina Soler.
I aquesta setmana, que això ja fa olor de festa major, seguirem descobrint la música tradicional vilafranquina, penedesenca i potser de més enllà, amb el Pau Bullit. Bon dia, Pau.
Bon dia, Aina, com estem?
No sé si hem arribat més enllà, m'ho acabo de treure
no,
de la màniga,
no, no,
això.
No, bueno, un dia vam nombrar a la Patum, però,
ja està.
Però la vam passar per sobre, eh?
Ja està,
però,
doncs.
Sí.
Avui, Pau, amb un convidat especial, ens el presentes?
Exacte, avui estem amb el Raimon Casals i el tenim aquí perquè avui parlarem del que a mi m'agrada anomenar com la processó de la marmota. Perquè a mi, quan era més petit, quan encara no ballava la festa major, el que em passava i el que em preguntava el per què estava passant és que jo estava sentat i passaven els balls per meu davant i anaven repetint la cançó que anaven ballant. Que era casualitat que ballessin tots al meu davant la mateixa cançó. Però és com és que aquí a Vilafranca hi ha tants balls, no? Hi ha balls que es repeteixen les cançons o es roben les cançons entre ells. I per veure, aviam, quines són aquestes cançons que repeteixen. I tenim el Raimon per aportar una mica més aquest toc d'història, aquest toc de coneixement del per què passa això de que els balls puguin ballar les mateixes coreografies entre ells, puguin ballar amb la mateixa cançó. Bon dia, Raimon.
Bon dia, Pau. Escolta'm, abans de començar, jo no parlaria de robar, més que, sinó de préstec. Val?
Un préstec.
Préstecs, que no sabem qui deixa aquí, però que són coses que s'han anat passant els uns als altres d'una manera natural i sense viure-la com un robatori, no?
Clar, perquè, per exemple, els balls que més cançons comparteixen, i potser els més típics i el que s'entén més que en comparteixin tantes, és Panderos i Panderetes, no? Per començar per alguna banda. Panderos i Panderetes, de fet, quan vam fer el programa de Panderos i Panderetes, ja ho vam comentar, que amb menys una cançó de cada, menys les Panderetes amb la seva jota llarga, que no sé com li dieu oficialment.
La jota.
I Panderos amb el calidoscopi, la resta de coreografies i la resta de músiques ja es comparteixen totes. Vale, que tindríem tant l'Estrella i Quadre, la Passada i el Ball de l'Àriga.
Els noms sí que no els compartim, però.
No?
No. Tenim la Cercavila, la Creu...
El quadrat,
els platarets...
Exacte, perquè per si la gent no ho sap, que molts cops, de fet, la majoria de cops, el ball de la peça musical i el ball de la coreografia ballada no és el mateix. Per exemple, és això, doncs, el ball de l'Àliga, la partitura, la peça musical, es diu el ball de l'Àliga, però amb el ball que es balla a sobre, tant en Panderos com en Panderetes, és la Creu, per exemple.
I Cercolets.
I Cercolets, també.
També fan la Creu.
Doncs perquè, justament, el ball de l'Àliga és la música que més balls la ballen del seguici, ¿vale? Perquè la balla l'Àliga, els Cercolets, els Figataires, Panderos i Panderetes. ¿Vale? Raimon, com és que passa això aquí a Vilafranca? Que hi ha tants balls de dins de cançons?
Bé, a veure... Aquí hem de tenir en compte una mica que és la música i la coreografia van juntes en aquest sentit. Llavors, no és que agafem les músiques, sinó que agafem més les coreografies que van vinculades a una música. No sabem exactament, i això, per això et deia abans, lo del préstec, de qui és propi o original la coreografia que va amb aquesta música. És normal, perquè diem tots aquests elements documentats no els tenim, la música sí que les tenim més documentades, però les coreografies no. Llavors, qui va ser primer a fer-ho? Podria ser que l'Àliga tingués diguem, com aquesta originalitat, perquè la cançó té una lletra que més de diu tres passos endavant, tres passos endarrere, que és la coreografia que ballen tots els grups. Ara, de qui és, no ho sabem. Igualment, també hem de pensar que en un moment donat, vull dir, segles XIX, finals dels XIX, així, amb aquests grups, aquests balls eren ballats, anaven a subhasta. Llavors, molta gent anava a l'Ajuntament i doncs, aconseguir tenir el privilegi de ballar a canvi de, doncs, de cobrar, i a vegades potser agafaven un ball que no havien ballat i reutilitzaven coreografies que ja coneixien. O estaven cansats i veien que els altres feien allò, i diuen, per què no la fem nosaltres també? Vull dir, que el préstec és una, molt difícil de definir de quina manera es va produir. El que és clar és que també, com que són coreografies tan senzilles, i això abans aquestes danses eren ballades, diem, per públic infantil, ajudava, suposo, a poder fer doncs, aquest préstec entre grups.
Doncs mira, doncs ja tenim aquesta resposta, no?, aquesta possible, és del que, com és que es repeteixen tants, però és que realment em vaig fer a casa el recompte, potser me n'he deixat alguna, potser m'he deixat algun ball que balla alguna cosa o una altra, però jo vaig comptar fins a 6 melodies que es repeteixen en algun moment del seguici. Vale, ja hem parlat, ho hem passat per sobre així, el ball de l'àliga, no?, que és el més ballat, però a part d'això, per exemple, doncs ja veurem, vale, que Cerculets i Figataires comparteixen molta música i alhora la comparteixen també bastant amb Panderos i Panderetes. O sigui, són els 4 balls que potser sí que quan els mires són els que ballen més igual, no? Al final, Panderos i Panderetes amb un element rítmic, els Cerculets i els Figataires sense aquest element rítmic, vale? Però realment amb les coreografies són molt similars, lògicament amb els seus detalls, amb les seves coses, amb les seves diferències, però també hi ha balls com, per exemple, els Nans o fins i tot els Castells que comparteixen música. No? Que estem parlant de, amb la música que hem entrat, que és l'entrada a la plaça, no? Que la fan servir tant l'Àliga com els Nans com els Castellers quan entren a plaça. No? Això potser, penso jo, que el no portar una coreografia, per exemple, amb la part dels Castells o que les coreografies siguin tan diferents, pot ser que sigui una tradició més nova, que sigui cedida ja per una cançó típica que van adoptant.
És totalment un fet modern. O sigui, tant l'entrada a plaça que fan els Nans com l'Àliga són coreografies que s'estableixen als finals dels 90-2000 i que, com que es crea per entrar a plaça, s'utilitza la música, diguem, que es tocava, no?, que fan servir els Castells.
Sí, podríem dir que la resta sí que podria tindre més història, no?, d'això que deies d'aquesta subhasta dels balls i de ballar per poder cobrar, però en el cas de l'entrada a la plaça ja és molt més modern, molt més d'adaptació amb la cançó que era típica amb els Castells, i doncs com que els Castells ho fan, jo també.
Sí, no, aquests... i perquè són peces que la gent, els membres dels balls també, les tenen al cap. Llavors, moltes vegades, a l'hora de... I això ha passat amb altres grups. A l'hora de crear una coreografia nova, agafen una peça que coneguin. I, evidentment, doncs, el repertori de Festa Major és molt ric, i llavors tires. I, si no, a vegades s'han agafat també peces d'altres grups. Això, per exemple, l'Àliga fa servir una música d'un antic ball que no surt, que és el de Sant Julià, per fer una coreografia. Vull dir que quan no tenim material... o els grups, quan no s'han trobat davant de la situació de volem fer una coreografia però no tenim música, moltes vegades s'ha anat a buscar doncs, materials existents que siguin o actius, com el cas del toc de l'entrada a plaça o d'antics balls, que no s'utilitzen, però en canvi les músiques sí.
Doncs, mira, doncs això ho tenia... O sigui, que ho tenia com oblidat, tampoc ho sabia, no?, lo del ball de Sant Julià. El ball de Sant Joan és un ball que es ballava aquí a Vilafranca.
És un ball parlat, que ara actualment el podem veure a l'Arbós per Festa Major, que encara el tornen a representar. És un ball que explica la història del màrtir Sant Julià. És teatre de carrer, teatre de plaça, que llavors, per separar les escenes, tenien unes petites frases musicals que els intèrprets feien, el que són unes passades, uns caminasts, senzillament, però vull dir que no eren... En diem ball, però no ballaven així com podien ser unes panderetes, perquè entenguem la gran diferència entre el món dels balls parlats i les danses.
Sí, seria més com uns malcasats, no?, podríem dir.
Sí, o... però amb to seriós en el sentit de que expliquen la història d'un sant.
Val.
Llavors, clar, el to és molt diferent.
Doncs jo m'agradaria parlar d'una d'aquestes cançons que es repeteix, que és la cançó que fa més poc que em vaig adonar que estava repetida, vale? Que és una cançó que comparteixen Cotonines i Bastoners, que és La Pavana. Vale? La Pavana típica dels Bastoners, del rècord, que tothom la tindrem dintre el cap, amb Cotonines també la balla, i me'n vaig adonar, jo personalment fa molt poc, no?, que també ballaven aquesta Pavana, això sí, amb un ritme de música bastant diferent. No sé si podríem escoltar, aviam si us sembla bé, primer de tot, la pavana dels bastoners, per veure el ritme que té, i després escoltem aquesta pavana de les cotonines, aviam quines diferències hi podem trobar, no? Perquè realment és una música exactament igual, però que canvia molt alhora.
Perfecte. Sembla bé?
Bueno, hem pogut sentir aquí amb una pavana que, primer de tot, té més d'una gralla, que ja potser, si estem acostumats a la pavana dels bastoners, ja ens sorprèn, no? La pavana dels bastoners es toca amb una gralla, amb un ritme, aquesta de les cotonines, molt més lent, no? Molt més enrederit, i ja amb un ritme que ja et permet, no?, tirar endavant i endarrere, tal com ho fan, no? En canvi, doncs ara escoltarem la dels bastoners, aviam què veiem, si canvia molt o no.
Déu-n'hi-do.
Canvia el ritme, eh?
Sí.
Canvia el ritme, realment. O sigui, és això. Jo fins i tot ara aquí he assegut com estic, he intentat fer el ritme de les cotonines amb el dels bastoners i pobres es tornarien bojos.
No, i ja van prou ràpid. Ja van... No cal que corren més.
Clar, doncs amb això és el... Volia entrar amb el... Sí que hi ha moltes cançons que es repeteixen, però... dintre d'aquesta repetició, coi, canvien bastant. I la pavana sí que és cert que potser només canvia el ritme, potser només canvia la velocitat amb el que es toca i els arreglos amb la gralla, però hi han altres cançons que els hi canvia tant el ritme, tant, que fins i tot em costa d'identificar que és la mateixa cançó. Vale? I això ens passa, sobretot, amb tema de cerculets i panderos i panderetes. Vale, per exemple, amb la cançó del Cercavila, dels panderos i panderetes, que els cerculets li diuen la passada, vale, el que passa és que si no t'hi fixes bé, o sigui, canvia tant el ritme, canvia tant la base, perquè els panderos i les panderetes ho ballem amb un ritme que ens va bé pels peus i ens va bé per picar, i els cerculets, com que fan el saltiró i com que no han de picar res, el ritme és completament diferent. Vale? No sé si m'estic explicant, jo crec que és molt més fàcil si ho escoltem, i veiem aquesta diferència i veiem si és fàcil o no reconèixer que està sonant la mateixa cançó. Vale? Aquesta era la passada dels cerculets, sí? Uh-huh. Anem a escoltar un moment, abans de parlar-ne, la cercavila dels panderos i panderetes, i a veure si podem reconèixer aquesta igualtat entre les músiques. Uh-huh.
Ara el Raimon està esparverat.
Què ha passat? Què ha passat aquí dintre mentre sonava?
Bueno, que trobo que és una gravació extremadament ràpida, no es pot ballar. Bueno, es pot ballar, sí, però... això és tot motiu d'un altre debat, i tu, Pau, com a membre de Panderos, ho saps, i altres grups, que aquesta acceleració està portant a que estem perdent el pas bàsic de molts d'aquests balls. Hi ha molts grups que ja han començat a transformar aquest pas, el pas tradicional de tots aquests grups, el patada, un, dos, tres, patada, en un pas de polca per poder avançar i córrer més. I estem perdent el patrimoni coreogràfic en aquest sentit. I això... per mi és molt greu. I ara, quan he sentit aquesta música, el primer que m'ha vingut és això. És no podem, això no es pot ballar, això és córrer. Mm. Llavors, això ens obliga a canviar les coreografies i, per tant, coreografies històriques que poden tenir 100 anys i aquesta forma de ballar, que té més de 100 anys, ens l'estem carregant. Ja sé que no és el motiu, però és que m'ha vingut aquí i aprofito per dir-ho perquè em sembla que aquestes coses... s'han de dir perquè són patrimoni de la festa i s'hi ha de treballar per cuidar-lo, i sembla que les coreografies no importen. Tant fa si ballem bé, tant fa si ballem malament, tant fa com ballem, perquè, total, jo vaig a passar-m'ho bé i això és l'excusa. I hem d'entendre que no és una excusa, és un patrimoni, i tenim la sort, Vilafranca, d'haver conservat això, i, bueno, a mi sí que em surt la vena guerrera en aquests temes, perdó per l'incís.
No, ja està bé, està bé. I ara ja per acabar, ja tenim quasi l'hora completa, m'agradaria parlar d'una cançó que sí que és igual amb tots els balls que la ballen, que de fet és l'única que es toca exactament igual amb tots els balls, que és el puntal. O sigui, el puntal que comparteixen sarsculets i figataires, que de fet amb la peça es diu Exercici Globus.
És l'exercici, de fet.
És l'exercici?
Perquè és a la culminació de la figura es fa un exercici. Per això té aquesta part final, que això va molt vinculat també amb simbolisme, doncs, el que és l'elevació del capità, té tota una lectura de ritus agraris, doncs això, no? de pujar, diguem, com aquesta divinitat per demanar, doncs, protecció. Però això és l'exercici. Nosaltres, perquè aquí és curiós també com hem perdut part de la nomenclatura històrica tant de les coreografies com de les músiques. Perquè això és el puntal, no el puntal. Perquè estem acostumats, per exemple, ara a veure que els cerculets fan el puntal, però fins no fa gaires anys, i el grup actual, ara a veure si ho estan tornant a recuperar, es pujava damunt dels cèrcols de peu i es recitava el vers.
Vale, més semblant a Pastorets, potser.
Igual.
Vale.
Igual, perquè és la mateixa coreografia, o sigui, és el mateix fet... el mateix exercici. L'únic que passa que cerculets, com que el puntal és molt més lluït, amb aquesta vessant l'han anat abandonant, i de fet el grup actual ara només fa això a l'entrada de Sant Fèlix, que no ho feien precisament també per dir-los, escolteu, l'skyline de l'entrada de Sant Fèlix és el moment aquest de la figura, o sigui, en els Pastorets, i els cerculets feien el globo, que seria la bota, amb aquest cèrcol posat de peus a damunt. Jo m'enrotllo, perdoneu, però me'n vaig de temes.
Doncs el sentim un moment i fem final.
Vinga.
Ara, mentre sonava, ho estàvem comentant, que hem nombrat que ballaven els cerculets i els figataires, i també els Pastorets.
No?
Que també és la mateixa melodia.
Doncs... perquè és el mateix exercici, és el pony bota. I els cercolets també el fan, i els pastorets és la mateixa coreografia i acaba de la mateixa forma. Llavors, aquí, el que dèiem abans d'aquest traspàs de coses, figataires, en el seu moment, també agafa aquest concepte i fan la figareta, fan el puntal, però com que no porten nestris, ho fan sobre els caps. Però això, veus, és un altre traspàs de melodia, que, i en aquest cas melodia coreografia, que doncs, tenint en compte que figataires es recupera l'any 42, doncs s'incorpora als 40s o 50s aquesta cosa.
Sí, sí, està... És que és fort, això, eh?
És molt interessant.
A mi m'encanta. Però, per mala sort, tot i que m'encanti, ja se'ns ha fet tard, sí. Ja és l'hora de marxar, i abans de marxar m'agradaria fer un recordatori que d'aquí 3 dies, el dia 22, hi ha el concert de la OMAC, tocant les cançons als castells de Vilafranca, tocant cançons de la nostra festa major, que es fa al Casal, i que encara queden entrades, per si algú té ganes d'anar-ho a veure, que és molt impressionant, i acabarem, perquè tingueu aquest gust i aquestes ganes d'anar-ho a veure, doncs amb la prèvia que ens han deixat a Spotify, que són les matines. Per tant, jo m'acomiado aquí, amb aquestes matines.
Perfecte, Pau. Molt complet avui el programa. Moltes gràcies per venir una setmana més. T'esperem la setmana que ve.
Moltes gràcies.
I també gràcies al Raimon Casals per les seves al·legacions d'avui.
Amb altres.
I també t'esperem a la propera. Adéu-siau.
Adéu.
Gama Extra, cada matí a Ràdio Vilafranca.